minuts Mosseguis 39, especial Developers, amb l'amiga i col·laboradora Berta Davant. Hola Berta, què tal?
Hola, gràcies per tenir-me.
No, molt contenta que hi hagis vingut. Avui ens ha fallat en Miquel Àngel, que era el tercer en Discòrdia, però no el tenim aquí. Els passats 4 a 8 de juny d'enguany, Apple va celebrar l'habitual Worldwide Developers Conference, conferència dirigida als desenvolupadors del seu ecosistema, i més enllà de la keynote inaugural, les jornades combinen més presentacions tècniques i laboratoris de pràctiques durant tota una setmana. En aquestes sessions dedicades, Apple mostra als desenvolupadors normalment les novetats tant de frameworks de desenvolupament com a APIs, i també ensenya noves llibreries que posa al seu abast per treure més profit o millor profit dels nostres dispositius i fer-nos arribar millors aplicacions. Amb la Berta parlarem de què li han semblat les novetats més transcendents i com creu ella que ens afectaran a futur. També parlarem de què veurem de nou a les aplicacions, no? I que aniran arribant doncs, a partir d'ara. A més, ens va arribar una consulta d'en Lluís Villamil de Menorca, que de fet ara, si vols, ja la introduïm i li donem la resposta. Així, servei directe i en primera instància. Doncs això, en Lluís de Villamil de Mallorca és enginyer tècnic en automàtica i electrònica, no és enginyer informàtic, I tot i així, quan va estudiar, va agafar experiència una mica en Pascal, en C++ i Python. Diu que últimament també ha desenvolupat algun petit programa en Python. I ara vol estudiar programació, però clar, programació més actual. Concretament ens diu que què faríem nosaltres? Un grau superior d'informàtica, creació d'aplicacions web o multiplataforma de forma més focalitzada, quines alternatives hi ha? La idea és evitar la universitat. Ell diu que no vol tornar a fer càlcul ni processadors, bueno, que no vol fer aquestes ni àlgebra ni aquestes coses.
Ningú ho vol fer.
Ja. Quin consell li donaries, Berta?
Pues, la veritat és que estic d'acord amb ell en no tornar a la universitat. Moltes vegades, sobretot en aquestes coses que estan passant, el títol és per tenir-lo. Sí que et dona molta base si fessis programació de matemàtiques i algoritmes i tal, però si hi ha un moment que realment necessites per la feina, es pot estudiar, o pots acabar estudiant. Clar, jo no sabia el de Menorca, però jo el que li anava a recomanar era un bootcamp. Són cars, són una mica lladres, són bastant cars, però n'hi ha alguns que aquí a Barcelona que valen la pena, i la veritat és que funcionen, perquè és molt intensiu, és a lo bèstia, però surts amb un portafoli, la majoria són de JavaScript i de webs, però surts amb un portafoli de que saps tocar codi. A veure, surten la gent que només fa bootcamps, que ve d'una carrera d'una altra cosa que no sigui tècnica, surten una mica amb una mà al davant, una mica al darrere, però a la universitat també surten una mica així, saps? No surten, no saben res de GitHub, no saben res de sistemes grans, de clean code o d'arquitectures, de coses així. El que saben és posar-se davant d'un notebook i escriure JavaScript. I funciona.
Clar, és un llenguatge concret, però jo he vist que la gent que realment aprofita, potser per desenvolupament en web, que és tot un món, però si te'n vas al món de les aplicacions, has d'anar a un framework, o sigui, has d'anar a un framework que sigui ja de sabor Android o de sabor Apple, sí. No? O sabor iOS. Que això seria una capa per damunt, i també hi ha bootcamps en aquest sentit. De fet, Apple fa molts cursos de programació, molts d'ells gratuïts, i després ja hi ha clouderes i altres històries que hi ha formacions.
Pots fer molts cursos online. El de Stanford per iOS, per Swift, està actualitzat cada any, o sigui que segurament dintre de poc n'hi haurà un d'iOS 12, hi ha el d'iOS 11 ara mateix, i Swift 4, que està molt bé. Assumeix que saps alguna cosa d'object-oriented, que vull dir, si saps C++ és això, la teoria d'objectes i classes i tot això, però realment aquest el noi s'ho curra molt. És introductori, com tot. O sigui, hi ha un moment que el temps li hauràs de fotre. Una de les coses bones que té el bootcamp és que no ho fas sol i et prioritzen el temps. O sigui, és fer una feina a temps complet. És estar-te 8 hores al dia fent això durant, crec que durant 6 o 8 setmanes. Doncs això...
Fas una immersió molt gran.
Sí, fas una immersió molt bèstia.
A més, a diferència d'un estudi com un grau superior, que la matèria pot ser molt exigent, però l'exigència de resultats en aquell dia no existeix, aquest seguiment individualitzat, personalitzat, d'entrega, de projecte, no? De seguiment, d'avaluació continuada... amb un grau superior, no. O sigui, arribes al final has de fer l'examen i més o menys segons que ens... o sigui, no hi ha aquesta pressió com pot haver-hi amb un bootcamp. El bootcamp és una feina col·laborativa amb uns objectius diaris molt agressius, sí. No? I per tant...
Bueno, el bootcamp està fet una mica per vendre, o sigui, és tot pur marketing. Llavors el que els interessa és vendre el mà... No us odio, per cert, els trobo que fan una molt bona cosa. Però el que fan ells és voler dir, aquest ha començat que no sabia programar i mira quina pàgina t'ha fet al cap de 8 setmanes. Mm. Per tant, des del primer dia obriràs Atom o Sublime Text o el que sigui i posaràs a fer-te codi. A un grau, no. Mm-hmm. Yeah. Llavors, si ell ja té tota aquesta part ja tècnica, que ja més o menys domina tot això, això l'anirà millor, perquè vulguis dir que no, que acabi un grau, també depèn de la persona i depèn del grau. Però més probable és que acabi i intenti trobar feina programador i estigui igual de verd que un bootcamp. Perquè no hi ha, encara no he trobat res que t'ensenyi què és fer codi per una feina, per una empresa. Perquè la meitat del meu temps no és fer codi. I l'altra meitat és els problemes que em trobi no és el llenguatge, sinó la plataforma. Mm. És el sistema. En el meu cas és iOS. No podria ser ni aplicat ni Android. Saps? Quasi bé.
I després hi ha tècniques d'agile i altres metodologies. Exacte. Que són importants quan, perquè clar, en una empresa tu no estàs aïllat en un despatx programant, estàs dintre d'un equip i tu has de fer coses que estan en coordinació amb els altres i per aquí damunt hi ha metodologies. També hi ha un altre tema, i a mi jo sí que m'ho trobo, amb programadors d'empreses que després programen, però quan les seves aplicacions han de funcionar, per exemple, en cloud, no. Són horribles i no són stateless, o sigui, hi ha un munt de problemes, sí. De disseny que són...
I això és el següent pas, o sigui, una de les coses més difícils és això d'arquitectura. Mm. Swift ara està anant molt a stateless. Mm. Cada vegada que ho en veig...
I Docker, si ara comencem a parlar de Docker, sí. I de Kubernetes, sí. Doncs encara més.
Cada vegada que veig algú en Objective-C, per exemple, totes les demos de Google venen totes en Objective-C, fan servir states, tot el rato em fa mal als ulls. Mm. I ja no estic acostumada a programar això.
Clar.
Però això és, clar, és, no només t'has de saber el sistema, sinó que t'has de saber l'arquitectura. Ara em canvien de projecte, tinc una setmana sencera que jo estic mirant el codi, perquè és que no sé Swift i sé fer servir Xcode, però aquell codi, aquella aplicació no me la conec.
Jo al Lluís li diria el següent. Si vols anar poc a poc, vale? I tens algú de confiança o tens alguna referència d'uns bons professors, igual un grau pot ser bé, perquè no vas tan ràpid, però potser afiances més. I pel que ell explica, igual fa temps que va fer aquesta... aquesta formació i estaria bé tenir una mica de refresc. Si vol accelerar pot anar amb un bootcamp que és més intensiu, que sàpiga que sortirà verd com una poma verda, vale? I que a partir d'aquí haurà d'escollir una mica si continuen a l'entorn web genèric o diguéssim que s'especialitza en un framework, ja sigui en el món Android o en el món iOS, mm-hmm. Per exemple. Jo li diria que addicionalment anés a meetups i entrés en el món del desenvolupament d'aplicacions stateless. Per fer-ho, li recomano que segueixi a Capside, perquè hem de fer publicitat de la casa. Nosaltres fem moltes conferències gratuïtes, per una banda, i també fem formació especialitzada d'Amazon, dirigida a DevOps i sobretot a developers, ¿vale? O sigui, desenvolupament en plataformes de public cloud, que tenen uns requeriments importants per treure el màxim profit i que ensenyen a programar i que ho pots aplicar després a Google o Azure o on sigui. Vale.
Lo seu, si realment vol fer aplicacions de mòbil, el que més li recomano és que s'ho aprengui ell. Udacity, hi ha fins i tot uns cursos de MIT edX que estan molt bé, hi ha programació 1.1 que està fet al curs a Stanford, que s'ho vagi fent ell i que comenci a programar avui. Aunque sigui horrible. També hi ha grups de Slack, d'iOS developers, per exemple, i Android developers, que tu poses un link en GitHub i la gent t'ajudarà. Estaran encantats d'ajudar-te.
Sí.
O sigui, que posa't a programar avui.
Amb control de versions, Dios, por favor, amb control de versions des del minut zero.
Oh, sí.
Que trobem por ahí cada cosa que no vegis. Bueno, Lluís, has tingut 10-15 minuts de programa dedicats a tu. Això no passa mai. Doncs bé... Abans d'entrar en matèria, i avui farem, si et sembla, Berta, farem dues parts. Una de les notícies actuals, perquè hi ha un parell o tres de notícies que ens han cridat l'atenció del dia d'avui. Estem enregistrant aquest programa el dia 3 de juliol. I després entrem en la part de developers. Però de totes maneres, vull parlar d'un tema que és fer una rectificació. En el programa darrer vam citar una cosa del programa anterior, del 362, que on parlàvem de CRISPR, que és una tècnica de modificació genètica. I en aquest últim programa vaig llegir un correu que ens va arribar en aquell moment que estàvem fent el programa, que era d'un tant Joan, que no portava cognom, i que ens deia: no, quan, en el programa del CRISPR i quan vau parlar de càncer, tingueu present que això ja es fa servir, CRISPR no in vitro, sinó in vivo, que això ja es fa servir per un tal doctor Hammer. I ho vam dir així de passada i no li vam donar més importància. Però el Josep Ruano, que està a totes, al cap de 5 minuts ens va escriure esparverat i ens va dir: però què feu, bojos? El doctor Hammer és un tio que era el de la nova medicina germànica. Sí, aquest pavo era un cara dura que es va aprofitar de la ignorància de molta gent per crear una mena de secta homeopàtica i magufa, i deia que el càncer es curava amb coses que no són científiques. No? Malauradament va afectar moltíssimes persones, van haver-hi moltes denúncies, era metge però va ser expulsat del Col·legi de Metges adequadament i va tenir moltes denúncies de molts malalts que van seguir tècniques que proposava aquest bon senyor que no tenien cap base de res i van morir. No? I aquest home és mort des del 2007. Us posarem un enllaç a la Wikipedia on es referencia la vida i obra i desgràcies d'aquest senyor que es deia exactament Reich Hert Hammer, aquest és el doctor Hammer famós.
Pues la setmana passada, el diumenge, un programa de televisió americà que es diu Last Week Tonight, del John Oliver, que està molt bé, ho pots veure a YouTube, està en anglès, però va fer 20 minuts sobre CRISP i sobre la manipulació genètica, i comença bàsicament, no amb el Hammer, però comença explicant per què ha fet aquest segment, i és perquè la gent s'està dient moltes coses tonteries, gent preguntant si els unicorns poden ser veritat, i s'està confonent amb les aplicacions pràctiques d'això. I com acabem en aquests moments de que la gent li agafa un atac perquè comencem a crear unicorns d'això, els cerdos que volen, saps? Quan en realitat té aplicacions mèdiques molt bones.
Sí, aquesta setmana, per exemple, a nivell de ciències i relacionat amb temes de càncer, sortia una notícia interessant que s'ha fet aquí a l'Hospital de la Vall d'Hebron, si no recordo mal, o a Bellvitge, a l'Institut d'Oncologia, que depèn de l'Hospital de Bellvitge, han trobat una proteïna que és un detector, perquè quan hi ha metàstasi, quan el càncer comença a reproduir-se, hi ha algunes cèl·lules que queden com inhibides, són cèl·lules cancerígenes, queden inhibides i es perden. Aleshores, tu pots atacar un càncer de mama, de pàncreas, d'on sigui, l'elimines i aquestes cèl·lules latents, que no són destruïdes perquè com estan adormides, no donen signes de ser cèl·lules cancerígenes i escapen a les teràpies clàssiques, són les que després generen la reaparició del càncer anys, inclús 5 o 6 o 10 anys més tard. Doncs han trobat una proteïna que fa de detector, de biomarcador, d'aquestes cèl·lules que s'escapen i les poden atacar i eliminar. ¿Vale? Però clar, el nano que explicava, que era un científic, deia: a veure, està molt bé, però perquè això sigui una teràpia aplicable a humans, passaran mínim 5 anys.
Clar.
I en 5 anys, possiblement, l'únic que podrem començar és a parlar amb farmacèutiques perquè comencin a treballar i a desenvolupar una medicació que es pugui repartir per tot el món. Vull dir que us arribi, que arribi a la gent del carrer 7, 8 anys o fins i tot 10 anys.
Sí.
Una altra cosa és que fent biòpsies, que això com no té que passar per les proves humanes, és a dir, fent biòpsies, puguem detectar a la proteïna i puguem dir-li a un malalt: xato, tens, ets candidat a que el teu càncer es pugui reproduir, i aleshores es poden aplicar determinades pràctiques. No?
Sí.
Molt bé, doncs anem per les notícies del dia, després de tota la ciència que hem dit per aquí, que són de caire tecnològic, avui que ens han deixat bastant sorpresos, perquè la veritat és que hi havia coses molt, molt estranyes. La primera notícia ens arriba de Samsung. ¿Vale? Que el Marc li ha fet molta gràcia, de seguida ho ha dit, i de fet el Raül Arribas també ens ha enviat un correu dient, un tuit dient, com és molt d'Android, teniu això, teniu carnassa per nosaltres, ¿vale? Es veu que els telèfons Samsung de forma espontània envien missatges de textos amb fotos de la teva llibreria de fotos als teus contactes sense cap tipus de permís. Ho fan de forma doncs, automàtica i sense demanar permís. Que és una cosa, hòstia, és super estrany.
Sí, però no és tan difícil d'imaginar com hem arribat a aquest moment. Eh?
Tu deies que era un bug, però a mi se'm fa una mica difícil.
Jo crec que sí, perquè el problema d'aquests mòbils, tant Samsung com HTC, i sobretot perquè posa específicament en el link que m'has passat, posa que és pels mòbils Samsung que tenen amb T-Mobile, també, i que era una actualització als seus missatges. I clar, jo ho vaig veure comparat aquí, quan ja estàs als Estats Units, si et compres un mòbil, tu et compres un iPhone i va amb el nom de la companyia emmarcat
a
l'iPhone.
Sí, perquè de fet els mòbils als Estats Units normalment es compren més a les companyies que no a les Apple Stores, sí. I això fa que tinguis un descompte perquè hi ha aquest famós pla Renove, que està, diguéssim, que és una oferta que et dona la mateixa companyia. De tal manera que tu estàs lligat a T-Mobile, pagues un terminal moltíssim més econòmic, tens la renovació al cap d'un any, sí. És com una mena de, vale, tu vols l'últim iPhone? Confia en mi. Però sí. Això té un preu.
Pots anar canviant de Samsungs i tot això. I amb iPhone no tant, perquè iPhone ho controla, iPhone ho controla més, però Android és obert, diguéssim.
Sí.
Llavors, moltes companyies tipus Samsung, per exemple, el que fan és que posen el seu propi, diguéssim, Android per sobre. És molt semblant a l'Android normal, però els missatges, per exemple, jo tenia una de Virgin i tenia Virgin Messages. Era SMS normal, però amb els colors de Virgin, i es deia Virgin, i el logo era diferent. Doncs ja li han posat codi a sobre. Saps? Una mica com els Kindle, saps? Que funciona amb Android, però és una miqueta Amazon, i funciona pitjor.
Sí.
Perquè no són Google. I aquest, jo crec que aquí és on vingut el problema, perquè si mires el llegeixes el d'això, et diuen que ha sigut una actualització per fer aquest tipus de missatge SMS que es vegi més semblant al que la gent fa servir de xats. Però els Estats Units encara no fan servir WhatsApp o quasi bé Telegram. Fan servir iMessage o SMS, que jo vaig fer baixar WhatsApp a tot Déu que coneixia. Però eren, o sigui, feien servir WhatsApp amb mi i ja està. La resta era iMessage o SMS. I els Samsung tots això fan això. I la veritat és que...
I la gent, o sigui, la gent que té clar, perquè si tens ecosistema... Ho parlàvem també abans, preparant el guió. Als Estats Units es dona una cosa curiosa, i és que amics i família, sobretot el que és família, acostumen a ser fidels a un mateix ecosistema. ¿Vale? Si són d'iOS, tots són d'iOS. O si són d'Android, tots són d'Android. És molt normal que la mama, els avis, els nens, tots tinguin l'iPad, l'iPhone... Aleshores, iMessage sí que té sentit per una plataforma... A més, esteu a Estats Units. Vull dir que anar a fer pipí són 300 quilòmetres. ¿Vale? Vull dir que és un país enorme, o les distàncies són molt grans, o la gent està molt comunicada a través de... Jo, per exemple, avui tinc d'anar a veure la meva família i ara agafaré la moto i en 5 minuts estic veient la meva família. Vol dir que allà no, allà les distàncies són grans i sí que és veritat que hi ha un ecosistema com familiar. ¿Vale? En el cas d'Android, quina aplicació fan servir? El Facebook Messenger, per exemple?
Fan servir SMS.
Que SMS de tota la vida?
Sí, a no ser que sigui gent que té contactes amb gent de fora. Doncs una vegada els has ensenyat WhatsApp, agafen WhatsApp, eh? Ja. O sigui, no volen tornar a SMS. Però han de convèncer l'altra gent a fer servir WhatsApp.
Sí, el tema típic.
Si no fan servir SMS. Els que eren amics meus de Xina, que la seva família venia d'allà, feien servir WeChat.
Sí, que és el WhatsApp de xinès.
Sí,
no?
I doncs jo vaig acabar un moment que el meu mòbil tenia WhatsApp, Telegram, WeChat i Line.
I Signal?
Ja no sabia qui m'enviava missatges des d'on.
No tens Signal? Jo també tinc Signal.
No.
L'únic que realment és més...
No. Però és una putada. O sigui, jo vaig anar a Nexus després del primer mòbil d'Android que tenia, perquè és que els programes aquests que li posen a sobre, perquè posen la tira de programes extra, tenia Virgin Music, que és Virgin Music, no ho sé, no el vaig obrir en un any i mig que vaig tenir el mòbil. Però va així, i per això normalment vaig a Pixels o Nexus, Android directe, sense que me'l toqui Samsung o ja.
Molt bé, doncs si et sembla anem a la segona notícia de la jornada. Aquesta, ja que li hem fotut canya als d'Android, aquesta, bueno, aquesta no té res a veure. És multiplataforma, ¿vale? La notícia diu que algunes aplicacions de tercers, per exemple Edison, que són aplicacions, diguéssim, que nosaltres els hem donat accés per accedir al nostre correu, ¿vale? que fan com... De, bueno, i hi ha altres clients de correu que també fan el mateix. En el fons, estan accedint a comptes que tens a Gmail o a Yahoo o a Outlook, no? I el que diuen és que aquests serveis que són gratuïts fan que els empleats d'aquestes empreses terceres llegeixin els correus. I hi ha més de 8.000 casos de correus llegits, no? I no, o sigui, correus tal qual, no amb la informació anonimitzada o esborrat les dades sensibles en absolut, no? Què em penso? És que jo flipo amb aquest tema. Ja fa un any que vaig prendre la decisió de marxar de l'ecosistema de Gmail, no? No perquè no confiï més en Google o confiï més en uns altres, és que no confio en res que sigui gratuït. És com un mantra. Perquè jo ho vaig fer no perquè sabia que Google... O sigui, clar que Google em llegeix, estan els termes i condicions del contracte.
Sí.
De fet, Google em proposa publicitat i ven allò que jo rebo a tercers, com per exemple Instagram.
Bueno, en teoria, Google des de l'any passat no et pot llegir el contingut dels teus missatges perquè van tenir un problema molt bèstia.
Mm-hmm. Quin?
Amb Uber va haver-hi tota una... Crec que va començar amb això, però no estic segura. Però me'n recordo d'això. Tota una espècie de problema entre Uber i Lyft. Perquè
ah, sí,
Uber, sí, mm-hmm. Perquè Uber oferia descomptes perquè ho havia agafat d'una empresa, una tercera, una segona empresa que havia vengut a lo gran, sense donar noms,
mm-hmm.
la gent, diguéssim, que buscava Lyft.
Sí que tindria noms, és a dir, el que feia era llegir sí. els correus dels clients de Lyft i li venia a Uber, no?
Sí.
Que bo. O sigui, tu agafes tots els correus i en apareix... A veure... Quan tu, igual que fas en Cabify, jo que utilitzo a vegades Cabify, si vas en Cabify, que per cert està molt bé el servei, tu reps electrònicament una factura
sí.
i les factures són totes el mateix, és una plantilla. Per tant, si tu fas una cerca d'un tros estàndard del text de la plantilla sobre un correu d'un client teu o de molts clients, tasca, tens sí. una base de dades brutal.
I doncs així podien analitzar els preus que li posava i poder-los posar més baratos, bàsicament.
Això és increïble.
Que és increïble. Per això Google va deixar de permetre que el seu machine learning llegeixi. Llavors, el que diuen ara és que, per exemple, Inbox sí que té la part de purchases i coses així, sí que pren, diguéssim, però que, no, que la teva informació no arriba mai a estar segura a un cloud.
Mm.
Això és en teoria el que diuen des del 2017 o alguna cosa així, des de fa poc però sí, la cosa aquesta és... A més amb terceres parties no? ja no et dic
sí que és veritat que quan abandones la seguretat d'aquest tipus de clients que una feina que fan bastant bé és el filtratge d'espam, per exemple quan tens un client propi doncs això t'ho has de gestionar una mica més a manopla i és molt molest perquè hi ha molt spam. Diguéssim en contrapartida de tenir més o una mica més garantida la teva privacitat, vale? Però sí, heu de plantejar-vos si feu servir correus també podeu fer servir Office 365 Office 365 de Microsoft és un servei de pagament, per tant teòricament els correus que us arriben via Office, via l'Exchange haurien de ser no llegibles per Microsoft. I jo, home, jo li dono tanta confiança en aquest servei de pagament com li puc donar un servei d'Apple. Vale? I també heu de mirar quins clients esteu fent servir, que aquesta és l'altra, quins clients de correu. Nosaltres, bueno, jo utilitzo Outlook per temes de feina, amb comptes tant de feina com de mossega la poma, i al final, com he deixat Gmail, m'he passat a Apple Mail, el correu, diguéssim, client estàndard de macOS, que, bueno, estic bastant content.
Jo entenc que a la gent no li agradi Google, però una de les coses que m'encanta de treballar amb gent de Berlín és que allà odien a Google. Odien. Alemanya ho odien. Són de privacitat. O sigui, són tan bèsties que no t'acceptaran la targeta a la meitat dels restaurants que vagis.
Però això, jo crec que a vegades es passen una mica de frenada,
sí.
no?
I s'ho passen d'una manera divertida. Perquè, doncs, clar, en comptes de fer servir Google, fèiem servir Outlook, el client que era alemany, i fèiem servir Duo Push Notifications en comptes de Google Authenticator. I va haver un dia que ho estàvem parlant sobre això i ho vaig trobar divertit, i jo que vaig, no sé, a vegades m'agrada discutir per discutir, i els hi vaig preguntar, ja dic, però Google és una empresa molt més petita, amb molt menys fons, on que tu els hi paguis, tenen molt menys fons que Duo, que té molt menys fons que Google, i té menys persones intel·ligents que treballen per ells.
Sí, sí, volies dir que Google és una empresa molt més gran i Duo és molt més petita.
I dic, si tenen un problema de privacitat, és molt més fàcil atacar Duo del que és atacar Google. I això no em van poder respondre del tot bé, i aquest és el meu punt. Google no és perfecte i Google és kind of evil, però és tan gran i tanta gent utilitza Gmail i utilitza G Suite i utilitza Drive i tantes empreses ho utilitzen, que si hi ha un problema com va passar amb lo d'Uber, ho van adreçar d'immediat perquè tenen tant a perdre
Sí,
que ho adreçen d'immediat. En canvi, coses més petites es poden passar més per d'això, saps?
Estic d'acord, que molta gent, o sigui, aquestes grans empreses se juguen al bueno, com li passarà a Facebook. Facebook està condemnat a desaparèixer. Facebook, quan dic Facebook em refereixo a Facebook, la companyia té altres actius, entre ells Instagram i WhatsApp, que sembla que des de fora no pensem que és el mateix Facebook, és a dir, que les mateixes marranades que fa Facebook amb Facebook les pots fer amb Instagram i amb WhatsApp, tingueu-ho present. Jo faig un pronòstic, és que Facebook desapareixerà. Sí, ja sé que és molt heavy el que estic dient, però crec que sí, perquè s'ho està guanyant a pols. Aquesta setmana tornen a haver-hi notícies de diguéssim, del comportament. Jo crec que va entre gens ètic i delictiu de la companyia. Amb Google no està a aquest extrem. ¿Vale? El que passa és que Google et dona serveis gratuïts d'alt valor, tipus Gmail, i la condició perquè tu gaudeixis d'aquest servei gratuït és que ell llegirà el contingut i et vendrà publicitat. I és un pacte que tu estableixes amb Google. Per tant, aquí no hi ha res a dir. Tu ho fas de forma voluntària. Si no vols comprometre la teva privacitat ni li vols donar les dades a Google, no utilitzis el servei que és gratuït, paga per ell.
Sí.
És així de fàcil.
Però el de Facebook, crec que estic d'acord, però Messenger ho fa servir encara molt. O sigui, hi ha gent que fa servir Messenger sense tenir l'aplicació de Facebook posada. I una de les coses que van fer molt bones va ser que les van separar.
Sí, sí.
Però si et mires els fundadors de WhatsApp, els dos, crec que els dos, ara, han marxat de Facebook.
Clar.
I han deixat milions de diners a la taula. No podien aguantar més. O sigui, no van poder aguantar fins al final del seu contracte. Per qüestions de privacitat.
Perquè els
exigia... Per el que estaven fent, sí, per el que estaven fent, perquè no tenien cap tipus de poder. I veure algú, suposo que veure algú que has creat, tractat així, van dir que no es podien estar involucrats.
A l'estat espanyol i bastants països llatinoamericans, perquè sobretot aquí en països llatinoamericans, tipus Mèxic i altres, el WhatsApp és l'eina de comunicació principal, jo crec que acabaran tenint un problema. O sigui, perquè... Com ho fa servir tothom, el problema és que jo no li puc treure el WhatsApp a la meva mare. Li puc posar una alternativa perquè parli amb mi, però amb les seves amigues, amb no sé què, continuaran utilitzant WhatsApp.
Sí, eh? un dels d'això mitjans que la gent està fent servir, perquè tot això basa en la informació, no la volen per no respectar la teva privacitat, la volen per fer-la servir com a model per machine learning, per saber què dir-te. I els mòbils estan arribant un moment... i Apple ho està promocionant molt, i Android també, en el que et poden fer el machine learning a casa, a dins del mòbil. Yeah. Llavors, això és el que diu que, això és el que Google, per exemple, tant Google com Apple diu que és el que fan, que tot està al teu mòbil, la teva informació mai marxa. Tota la predicció, diguéssim, pues el Tomàs se'n va de viatge, mai marxa del teu mòbil. Llavors, l'únic que fa és que WhatsApp hi ha un moment que diu, necessito un nou anuncis, què dic, què faig? I el mòbil dirà, passa'm anuncis de viatges a Bali perquè ha estat llegint les teves informacions, però la teva informació no marxa mai del teu mòbil.
Yeah.
És com un compromís. Saps?
Bueno, per això el mateix compromís polític, és a dir, tu confies en que aquella empresa o aquells polítics no utilitzen el teu vot o la teva informació per fer coses dolentes.
Sí.
Però és una delegació de confiança.
Sí, molta gent a dins d'això, programació, està començant a dir que els algoritmes que fa servir Google, que fa servir Facebook, tot això, haurien d'estar regulats per l'Estat, que haurien de poder-se veure o almenys
auditar.
Haurien de poder-se testejar, igual que mirem a fer auditacions de cotxes.
Sí, però també hem d'entendre que això pot formar part del que serien els drets i el copyright d'una empresa, no?
Sí, però vam arribar a un lloc amb cotxes, per exemple, i patents, que es pot auditar com funcionar algú que no et fa mal, que la nevera no et caurà al terra ni explotarà, sense que algú que faci alguna nou a la nevera li copien.
Quan entenem, fins ara hem entès que els serveis bàsics són serveis, entre cometes, regulats per l'Estat, millor o pitjor. Aquí, desgraciadament, els serveis bàsics regulats funcionen pitjor que en altres llocs. ¿Vale?
Sí.
Per tant, no crec que sigui garantia de res. Però, en general, si el país i les lleis funcionen, és un país democràtic i no una dictadura encoberta o no, i les coses van bé, com per exemple els països d'Europa, excepte aquest, els serveis que són serveis públics auditats o gestionats o vigilats tenen una governança de l'Estat i tenen la possibilitat de passar una sèrie d'auditories. L'accés a la informació i la nostra privacitat a internet hauria de ser un servei tan sensible com aquest. Com el de llum, l'aigua, el gas, la vivenda...
Sí, i no és gens impossible, però per exemple Apple ho fa. Quan tu envies una aplicació a l'App Store, hi ha certs red flags de seguretat que guardis informació no encriptada d'un usuari i tot això, que t'ho rejecten. O sigui, ja tenen sistemes que, diguéssim, es miren el que seria la meva propietat intel·lectual.
Sí, i amb Mojave veureu, els que instal·leu Mojave ara a l'octubre, flipareu, perquè totes les aplicacions han de tornar a demanar permisos d'accés al micròfon, accés a contactes, etc. Anem ara, per acabar, abans d'entrar en temes de developers, amb una de les notícies més, potser més bones, no? No tan pessimistes.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Val, doncs vinga, quina és la notícia aquesta més agradable?
Pues mira, ho he trobat molt curiós. Va haver-hi un home que, si veu veure l'anunci de l'iPhone 10, que van fer que allò del portrait mode i van dir que era com una càmera de professional i tot, pues va haver un noi que no li va agradar això, devia ser fotògraf. Clar, quan t'has gastat aquell dinerassa...
Fotògraf d'Android, que es deia... Com es deia? Es deia... Arribes, de cognom, suposo.
No ho sé.
Com el Raül, sí.
No ho sé. Sí. Però devia ser fotògraf d'aquells que s'han deixat com 8.000 euros al seu equipament i això li va fer ràbia. I va denunciar que Apple, clar, no podia fer els anuncis aquells que deia que això era com una càmera professional perquè no ho era. Uh-huh. Per tant, va anar a judici i van passar per una associació.
Sí. El bo és que van anar a judici. Si els americans amb això són...
Sí, i van passar per una associació d'aquestes, que no me'n recordo el nom, que decideixen si algú és una càmera professional o no. I bàsicament han tornat aquests i han dit que sí, que l'iPhone 10, el mòdul de foto de retrato, com es diu, portrait, crec que es diu el mòdul de retrato, és oficialment com una càmera d'això, o sigui, que se li pot dir portrait lighting i se li pot dir el que li vulguin dir, li poden fer tants anuncis al respecte com vulguin.
Flipando. I als Estats Units hi ha una associació que es diu Advertising Standards Authority.
Sí.
És una autoritat d'estàndards sobre el món dels anuncis, no?
Sí,
o de la publicitat.
És molt curiós perquè allà, per exemple, es poden fer coses que aquí no es poden. Aquí saps allò que fan uns anuncis que un suc compara a l'altre i veus la forma que ja saps quina marca estan intentant dir, però no veus la marca?
Sí.
Als Estats Units els suda. O sigui, et posa, directament et sortiran la marca i et diran això és millor que aquest.
Però mira, estic veient aquests dies a Netflix i ara és com si anéssim al final del programa amb les propostes, però no és. Estic veient una sèrie nord-americana que parla de 5 o 6 casos d'enfrontament per les eleccions a la presidència dels Estats Units. Em sembla que està el Richard Nixon i el Dukakis. Sí, era un senyor d'origen grec que va estar lluitant amb ell. Nixon, Dukakis, bueno, també està el Bush amb el Clinton i altres presidents molt més antics, de l'època de l'Adams i d'aquesta gent així. I la veritat és que els americans ja porten, fins i tot en aquestes coses com són les campanyes electorals per la presidència, uns mecanismes, diguéssim, de comparació d'una situació i una altra molt més realistes que no hem sigut aquí en general. Ara la cosa canvia.
És una mica surrealista.
Sí.
Perquè està obert i saps, i si ho vols mirar, que el teu senador, per exemple, una marca d'armes, de pistoles, li ha donat 50.000 o 100.000 euros. Això és públic. És totalment públic.
I de fet,
ha de ser públic.
Ha de ser públic, i tant és així, i ho tenen assumit com a societat, que no només no se n'amaguen, sinó que ho diuen públicament. O sigui, els lobbies manifesten, almenys... I de fet, en aquella campanya del Dukakis... No, a la campanya del Clinton i el Bush es va presentar un tercer tio, no recordo el nom, que era com un independent, no venia ni dels republicans ni dels demòcrates, que era un senyor que va guanyar la vida amb tecnologies, havia de la part de Silicon Valley, havia guanyat molts diners, i es presentava com una Roy Perot, potser, o alguna cosa així.
Bueno, ho
parlo de memòria. Doncs aquest bon home es va presentar a la candidatura per la presidència, que has de tenir molts milions de dòlars, sí, per fer-ho, perquè són campanyes caríssimes, i a l'avalador era la seva riquesa. No?
Sí, sí. Però és una mica ridícul quants... lo poques normes que hi ha per donar a les campanyes electorals.
Ah, ja.
Saps? És com, almenys aquí encara pretenen, saps, que aquestes coses no passen.
Molt bé, doncs avui portem 35 minuts de programa, que és Minuts Mosseguis, que teòricament és més curt, i encara no hem entrat en matèria, per lo qual, per lo que havíem convidat a la Berta a venir al programa.
Imagina't si el Marc fos aquí.
Buah, aleshores ja... No, si hagués estat el Marc, en absolut parlem del que volíem parlar. Anem a entrar en matèria. Anem a parlar de developers i anem a parlar d'aquelles coses que has vist en el Worldwide Developers Conference. Oh, jo ho faria una mica més llarg, també, que has vist darrerament, perquè tu vas estar al Japó, m'has dit?
Sí.
Mm-hmm. També amb una mini Worldwide Developers Conference, no?
Home, era de fora, però sí. Ja.
Però també sobre el món de desenvolupament en Apple, no? Sí. Amb iOS o amb macOS també?
És amb iOS, però també Mac, o sigui, hi ha gent de tot.
I res, era que ens expliquessis què t'ha cridat l'atenció, què has vist, què creus més interessant. Tot i que és un any que, estic d'acord amb tu, ho deien també preparant el guió, de poques novetats a nivell de coses noves, que també afectin els developers, perquè el focus enguany ha estat a l'estabilitat dels sistemes operatius. Però bueno, hi ha coses interessants. Hi ha alguna cosa que vulguis destacar del que has vist en els últims temps?
Pues, jo tinc les meves coses amb Apple, en general, a veure. Perquè, bueno, sí, no sé qui va venir quan vam fer allò del Keynote, el Miguel va venir, però em vaig passar la meitat del temps dient, bàsicament, a la pantalla dient-li, Google porta fent això fa 10 anys, o no 10, però
que
fa 2 anys,
que els,
saps?
Que els que miren les quines d'Apple però són de l'altra banda, diuen el mateix. Diuen, yeah, això ja porta molt de temps que té les
també, si et serveix de consol, també me'n vaig enfotre de la de Google. O sigui, van aquí com amb uns aires que tampoc és necessari.
Yeah.
Però ja tinc els meus problemes amb Apple. I un dels que tinc més problemes és el fet de lo tancats que han sigut, que ho vaig mencionar l'últim, una vegada que vaig venir, que lo tancats que són de cara dels desenvolupadors. Perquè, clar, això m'afecta a mi, diguéssim, dia a dia.
Sí, el fet que hi hagi funcionalitats dels aparells que tu no tinguis accés ni puguis aprofitar és una limitació que en el fons t'impacta perquè no pots fer segons quines coses que et podries fer i serien molt bones. I aleshores allò només queda en territori Apple, només ho pot donar la companyia, que tot sigui dit de pas, darrerament no és que estigui gaire per la labor de fer segons quines coses.
No. I es carga molt en la comunitat. O sigui, una de les coses millors que a mi m'agrada i per la raó ho segueixo sent una developer d'Apple va ser la comunitat que vaig trobar. No només a les conferències, sinó a Twitter i a Slacks, i està gent increïble que t'ensenyaran, que t'ajudaran, que realment els hi apassiona i els hi encanta això.
Gent que són d'Apple i ho externalitzen?
No.
O gent que són professionals que aprenen i ho comparteixen amb
aquesta tercers? Aquesta és la qüestió. Mentre treballes a Apple no pots
però això,
externalitzar.
Això és molt curiós perquè els professionals developers amb un sistema privatiu, tancat, com és el d'Apple, que normalment a més treballen per companyies, que fan productes que el que busquen és fer diners i per tant tenen una certa reserva d'exclusivitat dels seus coneixements, m'estàs dient que no passa, que les comunitats són superobertes i que diguéssim que són un ramp-up d'aprenentatge enorme.
A veure, hi ha gent per tot, o sigui, hi haurà tontos a tot arreu del món, però sí, en general, sí, he trobat més gent que té ganes d'ajudar-me que ganes de no. Vull dir, no em donen el codi, no em fan la feina per mi, òbviament, però d'ajudar, molta, de compartir, moltíssima. I Apple tanca, o sigui, gent que ha sigut prominent de, diguéssim, en el Twitter, en GitHub, en open source, acaben contractats per Apple i de cop i volta tenen un gap de 2 o 3 anys mentre es fa en Apple, que no estan quasi bé a Twitter, que no estan open source, que no poden fer res. I això és un patró.
És un patró, a veure, és un patró obligat perquè això estarà inclòs quan signes el contracte.
Exacte.
Tens un tema de confidencialitat que pot ser molt restrictiu i l'has de seguir perquè si no tens una demanda o et foten fora de la feina.
Sí, i és una pena perquè Google, per exemple, té un programa que es diu GDG, que és Google Developer algo, no me'n recordo. Però si tu ets un expert en aquest programa, ets un GDE i ets expert, tens molts perks, no només tens el títol que et aconsegueixes agafar més bons negocis i millor preu de salari i tot, sinó que més tens contactes a Google. O sigui, jo conec amics meus de la meva empresa que han estat i d'altres empreses
La teva empresa desenvolupa tant en iOS com en Google,
com React Native, com el que necessites.
Com altres plataformes.
Sí. Que han estat això una tarda a un Google Hangout amb un developer de Google d'Android perquè han trobat una cosa que no poden explicar i l'han posat un bug radar i el tio els ha dit, hòstia, ensenya'm això. I els han estat ajudant
però Apple
en aquell
moment.
Però Apple
també ho farà, això, suposo, no?
Apple fa... Hi ha la broma aquesta de que si vols fer un file radar per un beta, fes-ho abans de l'octubre. Del WWDC a l'octubre te l'arreglaran. Si el fas el files més endavant, no.
és curiós. Què és un file radar?
File radar vol dir quan trobes un bug. Bàsicament obres un log de lo que ha passat, quan t'ha passat i tot això perquè ho arreglin.
Bueno, els que no som developers però que també ho tenim aquest famós feedback assistant de les proves de les betes, que vindria que sigui això però potser més dirigit, no?
És com això, però per developers, diguéssim.
Molt bé.
Sí. I llavors amb això tinc els meus problemes i Apple ha sigut aquest WWDC va ser molt marketing, no ens van donar moltes APIs noves però també ha sigut bastanta estabilitat en el sentit de bueno, que allò de macOS que pots fer codi d'iOS per macOS serà el 2019, però estabilitat en iOS 12, en Xcode 10, en com ho han fet, sembla em recorda una mica als principis de Google amb Android. Molt poca cosa de xitxa, saps? Que és el que donava més Apple, diguéssim.
Però explicar-ho molt
i, diguéssim, fer-ho una mica més bé i pots veure clarament quina és la direcció que estan intentant anar. La direcció que estan intentant anar és que el mòbil sigui el hub. O sigui, perds el mòbil i perds el mando a distància de tot.
D'això n'hem de parlar, de perdre el mòbil o te'l roben.
I
que tens un gravíssim...
Un greu
problema.
I més greu problema tens al futur, perquè imagina't que perds el mòbil i és la teva clau de casa.
I la del cotxe.
Com parlàvem
la setmana passada, també.
O com en té molta gent ja, que és el pas del metro.
Sí, perds el mòbil i aquell dia no pots fer operativament res. Perquè a més ja no portem diners a sobre i les targetes tampoc gairebé. Jo porto la targeta, o sigui, la targeta de crèdit és el backup per si se queda el mòbil sense bateria quan estic dinant o estic fent alguna cosa.
Bueno, avui, clar, és que això ja ho anàvem a dir després, però m'han robat el mòbil aquest cap de setmana.
Tenim una mini proposta a Mossegui en relació a aquest tema i pobra Berta que ha tingut la...
Bueno.
No aneu a llocs molt concorreguts en cap cas, perquè jo crec que encara que portis el bolso davant tens problemes, com m'explicaràs després. Seguim amb temes de coses que et criden l'atenció en el state of the art del món dels developers i Apple. I hem dit això, si és important, el mòbil as a hub, o sigui, mòbil com un hub que ens servirà per qualsevol cosa. Per tant, o sigui, hub de claus, hub de pagaments, hub d'autenticació contra serveis, hub de passwords, hub de tot, i ho tindrem tot en el mòbil.
i estan intentant donar una... Estan intentant obrir molt més els developers d'això i estan intentant, diguéssim, no forçar-nos, però alinear developers a que facin servir el mòbil més que només per aplicacions. O sigui, va haver un moment que quasi bé tots els developers que preguntis, els hi preguntes, o sigui, no fan jocs, òbviament, què fa la teva app, i et diran trucades a un servidor i t'ho presenten Collection Views, saps? Vull dir, que vulguis o que no, acabem fent tots
alguna cosa molt
semblant. És el mateix. I crec que estan intentant canviar una mica amb això. I el de Siri Shortcuts, per exemple, és una manera nova que tenen els usuaris d'interactuar amb les apps. És com un nivell més de realisme.
De fet, vist d'una altra manera, Siri Shortcuts, que és un pèl diferent, permet que Apple transfereixi a l'usuari i als desenvolupadors que puguin fer determinades coses que, per altra banda, Alexa té nativament.
Clar.
Vale? Tot s'ha de dir.
Però té molta lògica, vull dir, has de crear unes, bueno, Alexa, Siri, has de crear un Siri que faci, que pugui entrar a aplicacions que he fet jo, per exemple, Apple, i ho entengui, quan pots unir les dues coses.
Sí.
Vull dir, a més, el Siri Shortcuts ja existia, però era una app a part.
La van comprar?
Crec que sí, crec que aquesta la van comprar, es deia Workflow.
Ah, sí, el famós Workflow.
Sí. Crec que aquesta la van comprar. Però és una altra de les coses que una mica em molestava d'aquest Apple, és que moltes coses que han dit com a grans anuncis han agafat d'open source. Lo de Machine Learning, per exemple, estan construint a sobre de moltes coses d'open source. Que a veure, que està molt bé que ho facin més accessible a l'altra gent.
Però que ho deixin explícit, no?
Exacte.
Que ho reconeguin.
Que ho reconeguin. Lo de la MAR, hi havia l'app aquesta de...
VR és Virtual Reality.
Sí,
no?
Augmented Reality. L'app aquesta de Measure es va carregar, o sigui, la que la van anunciar, es va carregar, no sé, 15 de les més apps més descarregades d'AR de l'App Store, així de cop i volta. Hi ha una
guerra soterrada, no?
Sí, hi ha aquesta d'això d'Apple que poquet a poquet...
O fins i tot el fet de que se n'aprofiti una mica de la comunitat, perquè entenc que vas per aquí. Sí.
I van una mica més tard, però clar, són Apple, saps? I tot això, però com ha dit el Siner que ha preguntat sobre Embedded, tot això d'IoTs és el mateix. Quan la conferència que vaig anar jo al febrer va haver-hi 8 persones d'Apple, que és el més que hi ha hagut persones d'Apple a una conferència fora de WWDC mai. La primera que va haver-hi una persona d'Apple que va presentar una conferència a Europa va ser aquest gener, a París. Imagina't lo lents que van en aquest sentit.
A l'hora de compartir les coses fora, diguéssim, dels escenaris més formals, no?
Bueno, l'escenari més.
O l'únic escenari, que és el WWDC.
Que tot i així, que el WWDC és una manera. Ells ens parlen a nosaltres. A no ser que puguis anar als laboratoris, que són els labs, és l'única manera que molta gent té de parlar
perquè
a la gent
d'Apple. Perquè no hi ha cap altra manera. Clar, és que si no fan spread out the wall, si no sí. surten, si no fan sessions, no... Amb això sí que entenc que Google és molt diferent.
Sí.
I Google i potser moltes altres companyies.
Bueno, clar, jo comparo Android iOS. És clar. El que tinc més ràpid. Però amb el que ha dit ell d'Embedded, van obrir una llibreria que es diu SwiftNeo. La van obrir open source, el qual està molt bé, igual que han fet amb Xcode, igual que van fer amb Swift, que diu molt d'ells, que és això, és un low level for network calls. O sigui que bàsicament, si tu vols crear un hardware, ara pots anar directament, diguéssim, als protocols,
als protocols del
directes,
sistema, sense
del
passar
sistema.
Per una intèrprete o per una... Per
exacte. Un... Igual que Android IoT, Android Things es diu, et permet utilitzar també. O sigui que això... Assumeixo que ajudarà a molts més hardwares que tindran moltes més accessibilitats als mòbils i podran treballar molt més junts del que era abans. Perquè abans el que era molt els hardwares, era el hardware que treballa amb una porta d'informació a una base de dades i la base de dades les envia a l'aplicació. I les aplicacions IoT semblava una aplicació de notícies. Tenia tècnicament el mateix.
Sí,
rebia perquè, informació.
La manera com està construïda per poder donar resposta a una necessitat era seguir un patró que Apple imposava de funcionament a tot arreu el mateix. Ara no. Ara, això que dius és superimportant. Això, ara dius que moltes de les aplicacions interactuaran directament amb el hardware.
Bueno, si ho volen fer, si ho necessiten. Està molt nou. El primer va sortir ara a març. Però és un molt bon principi i han estat fent, han fet el mateix amb el d'AR i ARKit, han donat una aplicació, per exemple, que la pots descarregar des de la seva pàgina web, o sigui, no està a l'App Store, tens que descarregar-te el fitxer que es diu Scan, que pots escanejar objectes en 3D, i llavors pots fer servir el que et dona per fer detection, o sigui, tu escaneges un objecte i l'aplicació teva d'AR directament et troba aquest objecte perfectament.
Que bo.
I està molt
això
bé.
Permet jugar, permet fer proves, permet diguéssim, aficionar també a crios en temes de desenvolupament, sí. És xulo.
I permet fer una cosa que Apple ha sigut des del principi molt millor que Android en aquest sentit, ja que els he donat tantes coses dolentes, els hi donaré les bones.
Que, que vinguis avui a parlar d'Apple no tenia per què significar a priori que vinguessis a parlar bé, com ha quedat demostrat.
Segueixo sent desenvolupador d'Apple, que ho sapigueu. Però
precisament per això tens moltes coses a criticar.
La bona és que sempre ho han fet molt més fàcil per principiants. Apple vol que tothom pugui fer aplicacions de mòbil. Doncs el començament, la pujada del començament, és molt més senzill que la resta. I ho han fet amb AR, perquè, o sigui, abans de... Bueno, ara amb el Google I.O. Vam posar una cosa nova, però AR Core abans necessitava saber GraphQL només per poder muntar models al principi d'AR Core, que és, o sigui, és brutal tenir que aprendre's això de memòria. Bueno, la memòria, però aprendre-s'ho.
Sí, sí, és com diguéssim, això, aquesta capa hauria d'estar una capa d'abstracció a l'hora de desenvolupar. Sí. No cal que arribis, diguéssim, al nivell... És com si tinguessis que programar processadors per fer no sé quina història, no té sentit.
No, en canvi, Apple amb això ho està fent molt bé. Ho ha fet sempre molt bé i ho segueixen fent, però a la vegada també s'estan donant accés a l'altra banda, a la part difícil. A la part de l'LVM, a part de SwiftNeo...
Que són els desenvolupadors que comenceu, professionals, que ja volen fer coses serioses, és on sempre han tingut les limitacions de les quals recurrentment us heu queixat, no?
Sí.
I amb Android tinc recorregut, de fet tinc molt poca cosa pel mig, per tant necessito tenir recorregut. També és veritat que m'atenen quan tinc problemes. Apple no, Apple posa molt fàcil per entrar, per començar, però a l'hora que vols treure-hi suc... tens una barrera que era, de moment, sí. Insalvable.
Mm. Jo crec que s'estan obrint, jo crec que volen això, que més gent faci més aplicacions d'Apple, que no estiguin guardades dins de tenir un iPhone, de tenir un mòbil, que és una de les raons per la qual també, per exemple, pots fer servir Swift al servidor, que està infantesa, una mica, però això també ho han permès molt i ho han ajudat molt i tal. I van treballar una mica també amb IBM, amb una cosa que es diu Kitura, per Swift del servidor, tot això. I jo crec que això, sigui més del que van a posar a WWDC, és el diguéssim, el feeling que et va donar.
D'una certa apertura.
El tema que va donar de, no només d'apertura, sinó això és per developers i us hem escoltat. I hem posat moltes bases, o sigui, no hem creat coses així, una merdeta que és divertida per fer vídeos de Twitter, sinó que us hem donat tots.
O per fer els emojis, aquests els animojis.
Sí. No. Bueno.
O sigui, algo que tinc una mica més de recorregut. No?
Sí.
També volies parlar-nos del Watch OS, suposo. Aquí sí que han hagut potser més novetats, potser és un dels capítols amb més novetats, sí. I algunes jo crec que bastant interessants.
Ho vaig trobar interessant perquè jo el Watch el veia molt una gimmick, saps?
Sí, i molt anquilosat perquè ja portaven diverses generacions i continuava fent el mateix.
Exacte.
I, amb molt poc recorregut de novetat.
Molt poca novetat i molt car. Per el que feia.
Sí, de fet, anuncio que m'he comprat una Mi Band de Xiaomi. Primera, perquè val 22 pavos, la nova. Sí. És que, clar, 22 pavos m'ho puc comprar i si no m'agrada ja ho... Mira, ho vendré per Wallapop. Avui he venut una cosa per Wallapop, és la primera vegada que ho faig i m'ha anat bé. Clar, en versus 300 o 400 pavos que em costaria un rellotge.
Clar, és que això és un mòbil.
Sí, sí.
Però no fa allò del mòbil.
Ja tens el mòbil.
Clar, ja tens el mòbil, però no fa allò del mòbil.
No, no.
Doncs el Watch, bueno, hi ha dues coses. Hi va haver un article molt bo, una revista de rellotges, que parlen amb John Ive. John Ive és el dissenyador, diguéssim...
Estrella,
que no va venir en el keynote i es va sorprendre a tots. El tenia el meu bingo, no em va tocar. Però
no, venia en el World Wars Developer Conference o el del Japó?
El de World War Conference, no, el Japó, hòstia, no l'esperem ningú allà. Sí. Però el John Ive va fer una entrevista sobre per què es va posar a dissenyar el Watch, que pel que es veu va estar molt involucrat des del principi. I era molt interessant. I ell ho veu, sempre ho ha vist, com una, diguéssim, una extensió del mòbil. Saps? Com treure el mòbil fora del mòbil.
Però és una extensió molt dependent del mòbil, no és una extensió autònoma. Aquesta versió 3 que ha començat ara amb LTE en alguns països i en alguns llocs, aquí no crec que el veurem perquè requereix un acord amb operadora, i tot i així té bastantes limitacions, tot s'ha de dir.
Però és aquesta nova actualització realment l'hem donat una miqueta més de cara i peus, saps? Apple té una mania, diguéssim, una mica, de treure les coses tard però ràpid. O sigui, tard de lo que la resta de gent porta fent, com a innovació, però massa ràpid.
Massa ràpid vol dir que no dona temps als implementadors a posar-ho en marxa quan surt la novetat o el nou model o el que sigui, no?
Sí.
Si no prepara, no és que ho diguin al públic, i els developers o les empreses que fabriquen coses o fan coses els ha preparat durant un temps de tal manera que quan surt la novetat tens tot un ecosistema d'aplicacions o de hardware al voltant que ja funciona, sinó que lo mínimo de lo mínimo, no?
Sí, també posar una mica peus a l'aigua, saps? O sigui, el Watch va sortir, diguéssim, tan ràpid que era molt limitat el que podia fer. Llavors, per molta gent ja no se'l va comprar perquè és que ho van veure i no tenia...
Sí, és com el primer iPhone.
Sí, no feia moltes coses, ja, saps? Ja. I llavors ara els tenen que convèncer que acabin l'opinió que tenien, que la canvien. I han fet el mateix amb el d'AR, per exemple. El primer any que van fer feia quatre coses. Era per fer vídeos xulos a Twitter. Sí, però sí. Aquesta nova actualització, en realitat, molt ben feta.
Comença a fer coses interessants.
Les APIs me les he mirat jo i, hòstia, li han fotut molta feina, això. Està molt bé. Funciona molt bé i realment amb això pots muntar coses amb cara i ulls. Però hi ha molta gent, fins i tot developers, que clar, segueixen sent els importants, diguéssim, persones que tenen que crear perquè l'Apple, el mòbil, tingui aplicacions d'AR i el Watch tingui aplicacions interessants, també. No ho podem deixar tot a Apple. Molts dels developers encara ho veuen una mica AR com una gimmick i Watch com una second thought, saps? Algú que després, potser, mira, quedarà guai si la nostra aplicació també té Watch. Però no algo central del procés de desenvolupament.
No és bàsic, ni impacta amb la compta de resultats, tampoc, quan tens una aplicació. En alguns casos pot ser un nice to have, o és una cosa que sí que tenen potser les grans aplicacions, perquè és com un segell de qualitat, no? Tinc aplicació per iPad, per iOS, per Mac, i també tinc per Watch. No,
també la gent gran se n'adona més de que això és una altra manera per mantenir l'usuari connectat.
Òbviament.
Saps?
Parlant de tenir aplicacions per tot arreu, la Confluence, ja per acabar el tema d'Apple, i ja ens n'anem a les propostes, com veus tu la confluència iOS Mac OS?
Per el que van explicar, estarà feta a lo Apple.
Un moment, perquè els oients se n'enterin. La confluència real vol dir que en un MacBook podràs utilitzar els dits, ¿vale? Si serà tàctil.
Sí.
I això jo no ho veig, perquè és com un mantra dins d'Apple de dir que no, que macOS no és touch. Però perdona, Marina, com ho veus tu?
El primer pas que van fer, que és el 2019, és que podràs fer servir aplicacions que s'han fet per iPhone, les podràs passar a Mac.
Sí, però recordeu als oients que no sigueu developers, quan tu crees una aplicació, diguéssim que el que fas són layers, fas capes, ¿vale? Hi ha una capa, diguéssim, de funcionament del procés, la capa, diguéssim, gràfica, de presentació, hi ha diferents capes.
Si
no?
Si les fas bé.
Aleshores, diguéssim que les capes de baix, les de procés, són les que serien portables, s'entén, no?
Bueno, el problema que tenim ara és, perquè el llenguatge pots fer servir el mateix Swift i tal, és que tot lo gràfic, tota la UI,
presentació...
tot això encara va completament diferent. O sigui, directament és Apple és UIKit, iOS és UIKit, i Mac és NS. O sigui, ja directament és, som, no pas traduïts, ja acaba molta gent, si vol tenir aplicacions tant per mòbil com per Mac, tenen que mantenir quasi dues aplicacions. Vulguis que no, quasi bé dues aplicacions senceres.
Si mantenir una aplicació, perquè crear una aplicació més o menys pot ser car, però sí, els diners no estan en crear-les, sinó en mantenir-les. Per això els purchase on app i altres coses que, bueno, sí, en alguns casos és aprofitar-se de l'usuari, del client, i en altres és necessari per poder donar continuació a una aplicació. Vale, per això deies aquest
fet, no? Sí, llavors els desenvolupadors porten un temps dient, escolta, els dos sistemes sou vostres, feu-los que puguem fer per les dues. I diuen que...
Poseu-nos-ho fàcil, sí, fins allà on pugueu arribar, no?
Sí, i diuen que el 2019 faran això, però és entre cometes. Faran això a l'Apple. O sigui, fan com una espècie de wrapper, o sigui, en plan, que tu l'aplicació teva de mòbil, no de macOS a mòbil, sinó de mòbil a macOS, o sigui, aquestes com clar com ho tenen.
Sí, sí, primer, sí, tot allò que has creat per iOS és el que podràs portar a Mac, i no, sí, a l'inrevés.
Sí, I faràs com crearàs la teva aplicació com per iPad, però més gran.
Sí, serà un iPad que allà al fons semblarà un MacBook.
Sí, llavors no serà el 100%, però és una bona indicació de, bueno, almenys ja s'ho han pensat.
Quan desenvolupes per iOS i ha de córrer en un iPhone o ha de córrer en un iPad, hi ha tanta diferència? Sí, perquè hi ha una part de funcionalitat que amb un iPhone no fas i amb un iPad sí, o al revés, no?
Ho tenen bastant...
O està ben resolt.
Està bastant ben resolt. A veure, tens que fer basic if and else statements moltes vegades, de que sobretot sí té que veure amb funcionalitat, però si fas l'aplicació bé només tens que canviar auto layout i això realment... Ho va simplificar bastant, sí.
Per tant, aplicacions, diguéssim, natives per iPhone són ràpidament portables, només que tinguis quatre coses a tenir en compte en el procés de disseny, a per iPad, no?
Sí, el més probable és que una aportació ràpid, o sigui, almenys tenir-la per Mac, per exemple, sigui una setmana de feina.
Això és interessant perquè hi ha aplicacions que són molt importants per nosaltres en el dia a dia en l'iOS, i els que tenim Mac també ens agradaria veure-les allà, i fins ara això s'ha suposat recrear completament la funcionalitat amb un altre sistema. Downcast, les aplicacions de podcast, per exemple, sí, aquelles que són clients a macOS han sigut refetes de zero. Per tant, tens una aplicació per iOS i una per Mac completament nova. Això és un esforç brutal.
Per exemple, Stocks, que ara pots tenir el Mac, bueno, en el New Mojave, està fet fent servir això. L'han fet servir com a
test. Tinc Mojave i no l'he fet servir mai, perquè aquesta aplicació no és de...
És la que vam fer servir
com a demo.
Diguéssim, de veure si això funcionava. Però bueno, això estarà millor, però la gràcia... I amb Watch també ho han canviat una miqueta... perquè sigui més fàcil d'utilitzar, també més fàcil de fer codi. Però això ha sigut sempre el tema d'Apple, aconseguir el màxim de persones possibles per fer aplicacions per ells. I per això el de l'App Store i la de Featured cada dia i tot això, o sigui, jo espero que vagin a per això, i que espero que vagin a obrir-se més als developers per ajudar-nos i per donar-nos les millors eines. Sí.
Molt bé, doncs anem al capítol final. Tenim un parell de propostes ràpides. Avui ha sigut un minut mosseguis gairebé programa, hem tingut un format una mica barrejat, però molt content que hagis vingut. I,
hòstia,
pensava que estaria en mitja horeta, però ara com hem tallat diverses vegades, no tinc el càlcul total, però portem més d'una hora segur.
És que soc bastant marc a vegades.
Sí, et veu.
Falta una cosa de mencionar. Perdona.
Ah, digues.
El Cine ha preguntat si entre MacBook, amb tots els problemes que MacBook dona, Windows i Linux.
Sí, és veritat. Fot una pregunta que els que no som d'aquí ens ha costat entendre. Perquè això del WinLinux... Bueno, diguéssim, de coses de sistemes operatius de l'escriptori, no?
Sí. Jo, com a developer, a mi si em deixessin utilitzar Linux, faria servir Linux. Costa al principi, però no estàs acostumat i no et fa la vida fàcil, però el fet de que realment després no et dona zero problemes i pots fer el que vulguis, jo crec que val la pena.
Sí, val la pena fer un procés d'aprenentatge per desenvolupar coses amb Linux. El que passa que...
Per mi, sí.
Tens amb tipus de servidors seria un altre món. Si fas aplicacions de server, de back office o de server, o de front office, però webs, vale, doncs perfecte. Ara, si fas aplicacions d'escriptori,
sí.
Tens un problema.
Sí.
Perquè no...
Aquest és el problema. Jo conec un noi... Ah, bueno, un noi.
Però hi ha softwares molt importants, sí, que no són els softwares de cada dia, de l'Office o del... No, i són softwares vitals, bàsics, superextesos, que valen molts diners, que fins i tot es llicencien perquè és necessari que es llicenciïn, i treballen a la banda de servidor amb servidors Linux i tantes pasques.
Sí, sí. Mm. No, i conec un noi que fa programació d'iOS perquè pots fer servir Swift en Linux, i llavors quan ha de fer test o ha de fer build ho passa a GitHub i automàticament s'ho descarrega un mini Mac que té allà al costat i fa tots els tests i fa tot
un
el...
Mac amb Mac OS o amb Linux?
Amb Mac OS, perquè Xcode no pots fer servir fora de Mac.
Sí, sí, clar,
però tot el codi, sí, tot l'escriure ho fa amb Linux, doncs clar, té que anar com amb dos ordinadors. És una miqueta bèstia, eh? Mm-hmm. Però jo crec que hi ha un moment que aquestes coses s'han d'aprendre. Però hi ha gent, com has dit tu amb la WhatsApp, la teva mare, que no. Que gràcies a Déu encara saben fent servir el Mac. Mm-hmm. Llavors, el Mac i el Windows no moriran. Però si els donessin la possibilitat de fer servir Linux més fàcilment, jo crec que molts developers, per exemple, o gent que li interessa això, faria servir més Linux que res.
Sí, estic d'acord amb tu. Anem a les propostes. Avui tenim dues coses. Una que has comentat així com de passada, mm-hmm, mentre es preparava, a mi m'ha semblat molt important que ho compartim entre tots. És una app oficial per Mac. Bueno,
no oficial,
però té una cosa molt interessant pels desenvolupadors. Digue-ho tu.
És bàsicament tots els vídeos de WWDC.
Totes les sessions que són fora de la keynote i que són de pagament, uh-huh, normalment no estan accessibles de forma pública en la web d'Apple.
Fins al cap d'un temps.
Fins al cap d'un temps.
Sí.
Fins i tot pels developers.
No, els developers el dia següent.
Vale. Però si no ets developer, com ho veus? Amb això que tu diràs ara.
Aquesta,
no?
Sí.
Sí, posarem un link amb aquesta que es diu www.dc.io.
Sí, és un oficial, però té els vídeos des del 2014, uh-huh, i te'ls pots descarregar a l'ordinador. I això està molt bé perquè jo me'ls miro a l'avió, per exemple. Molt tren.
Vale, i...
Ah, també n'hi ha per mòbil, per cert. També te'ls pots descarregar en el mòbil, mirar-te'ls pel tren i tot.
Ah, sí,
també, la mateixa WWDC.io també té l'aplicació per mòbil.
Molt bé. I anem acabant, perquè aquí hi ha una proposta, perquè... que surt d'una anècdota que t'ha passat personal, una desgràcia,
sí,
perquè, hòstia, només de pensar-ho jo ja se'm posen els pèls de punta. Explica què et va passar, si vols, i explica el consell que vols donar.
És que m'han robat el mòbil.
Però això va ser aquest cap de setmana.
Aquest cap de setmana, dissabte, em van fotre el dia, vamos, pel terra, per l'aire. Mm. Però res, 5 segons, o sigui...
Anem a destacar, o sigui, perquè a vegades sembla que si seguim unes pautes no ens pot passar determinades coses i ens passa. No. Tu vas tenir la precaució, les noies ho feu sovint, sí, les que sou de Barcelona i sabeu de què va el Parcal, o la gent que viatgeu, els bolsos es porteu agafats davant.
Sí, i tant.
Que jo veig gent al metro que dic, hòstia, no sé com, no només que no et robin, sinó com no et fan un fill, perquè és que és gent molt despistada.
Sí.
I dic, hòstia, per favor... Hi ha gent que té... Tu eres prudent i tenies el bolso fins i tot agafat davant, però era un lloc que hi havia molta gent.
Sí. Era un festival i estava
a petar,
i clar, estava més com a davant que estàs a petar, i va passar un noi i jo pensava que passava, que bueno, que sí que va passar, però va passar i clar, es va quedar que hi ha un moment que no veia el meu bolso perquè hi havia el seu cos.
Yeah.
I quan el seu cos va marxar, el meu bolso estava obert.
O sigui que dos,
ah, de
dos.
Les fosques, sí, saps? Que el vaig veure i si no hi hagués hagut gent de davant l'hagués pogut pillar i recuperar-li,
sí, el problema d'aquest tipus de... és que no pots reaccionar perquè no tens espai per reaccionar.
No. A part de que el que tampoc, bueno, s'ha de dir que és la primera vegada que perdo o em roben un mòbil, eh? Uh-huh. O sigui, que la veritat no està mal.
Bueno, jo he caigut fa poc de la moto i també era una de les primeres vegades que caia després de tants anys.
Sí. No està, després de 10 anys de mòbil no està mal.
No, hi ha gent que li roben el mòbil cada any. O sigui, que això sí que és molt més greu.
Joder, això compra't una assegurança allà, eh?
Sí, sí. Bueno, aleshores, no el vas recuperar, òbviament, aquest mòbil ha desaparegut.
No.
Era un Android, però és era l'Android, diguéssim, de referència, el que tu fas servir cada dia,
sí,
i on tens, diguéssim, totes les... Què tens allà dintre? Que és bàsic, que no pots perdre.
Bueno, ho he pogut recuperar tot perquè tinc còpies.
Mm-hmm.
Però només les fotos d'aquella mateixa tarda no s'havien pujat encara. Ja. Perquè normalment fa còpia de seguretat amb wifi, clar.
I no estaves en wifi.
No estava en wifi. Mm. I això em va fer una mica de pena.
Era però, un Pixel, era un Android?
Google Pixel 2. Mm-hmm. Però el fet de que m'he quedat sense la càmera aquella, que era maquíssima, també m'ha fet ràbia.
Yeah.
Però bàsicament, clar, tenia accés a tot el banc. Tinc dos comptes de banc, Banc Sabadell i Revolut, i les dues, en què les dues van amb les huelles dactilars, però també té la huella dactilar de la compte One Password, i ja no... I la gent diu que la huella dactilar es podria fer hackejar, depèn de com. Mm. Que, clar, fa una mica de por, eh?
Sí, jo crec que és un procediment que és real. Tu pots hackejar una empremta dactilar o pots petar un telèfon, però no d'una persona del carrer. Li petes a un polític o li petes a algú perquè vols obtenir una informació que té un preu que compensa l'esforç d'haver fet això. Mm. Vale? En el teu cas, el que es voldria fer era vendre el mòbil.
El qüestió és quan segur és aquesta huella. Mm. O sigui, ja, depèn de com, si no l'ha guardat molt bé, no ha guardat tots els punts, diguéssim, de diferenciació, pots trobar-te en el cas de que algú li sembli suficient com per pillar-ho com... és la teva huella dactilar.
I aleshores l'hem cagat.
I doncs estàs una mica més fotut, saps? Mm-hmm. Però sí, això tenia, però clar, també tenia emails del compte de la feina, tenia Twitter meu i el de Woman Who Code, per exemple, tenia, clar, tinc coses que els Slack de la feina, tinc coses que vulguis que no és un problema de privacitat i de seguretat. Mm-hmm. Llavors, com que jo tinc Android, tinc lo del Find Mobile, directament.
Que és com Find My Phone de l'iOS.
Sí,
m'agrada
igual,
eh?
Crec.
És la mateixa idea, sí.
Sí. Mm-hmm. O sigui, que poseu-vos això al mòbil.
Mm-hmm. Activeu-ho.
Activeu-ho.
Sí,
activeu-ho.
Sí.
I
és un rotllo,
cosa,
perquè...
És un rotllo.
A veure, és un rotllo el primer dia perquè ho has de provar i has de veure que funciona, has de tenir la localització activada i des d'un Mac o des d'un altre sistema has de provar que t'hi connectes o des de la mateixa... Si entres a iCloud... Allà tens també l'aplicació, iCloud Web, en el navegador.
Sí.
Allà tens Find My Phone, parlo per iOS, i allà veus els dispositius que ho tenen connectat i on estan.
Sí.
I va bé que de tant en tant, quan un dia tinguis 10 minuts, facis la prova de dir, hòstia, on estan els meus dispositius?
Sí.
I que et respongui adequadament. Perquè a mi em va passar un dia que no sabia on tenia el mòbil. No me l'havien robat, no sabia si l'havia deixat al cotxe o què, o l'havia perdut.
Sí, clar.
Vale? I no és tan precís com a vegades ens pensem aquest sistema. Eh? Però
no,
bueno,
no.
Segueix, perdona.
Però això, clar, jo ho tenia l'Android i una altra cosa que havia fet molt bé, que no me'n recordo quan ho vaig fer, ni per què, però gràcies a Déu, és que vaig posar un segon número de seguretat. O sigui, jo tinc Google Authenticator, els dos steps de verificació en totes les comptes importants. Els Androids van amb una compte, això és la meva compte de Gmail, i va amb això d'autentificador. Però clar, l'autentificador el tinc al mòbil o m'envia un missatge de text al mòbil.
Sí, això que dius és important. Quan tu, perquè molta gent diu, doncs vaig a posar Two-Factor Authenticator a la meva compte de Google. Perfecte. Sobretot la gent d'Android té sentit.
Sí, sí.
Vale? Però quan feu aquest pas, aleshores esteu, diguéssim, lligats al número de mòbil i si el mòbil el perdeu, teniu un problema. Si això passa, i ho podeu fer en les propietats del vostre compte de Google, quan actives el Two-Factor Authenticator, pots donar-li un segon telèfon de contacte o de recuperació.
I això és el que s'hauria de fer. Mm. Perquè jo, gràcies a Déu, no sé quin dia em vaig il·luminar i vaig posar el de la meva mare.
Yeah.
La meva mare té el mateix número des de sempre.
Jo tinc el d'una amiga, sí, sí.
Sí. I sort, perquè els 10 minuts d'això haver-me passat, jo he vist el teu marxat des del mòbil d'un amic, vaig posar-me la meva compte de Google, vaig posar Find My Phone, el vaig bloquejar, hi ha una cosa que es diu Lock,
Vas poder entrar gràcies... Vas poder entrar amb el teu...
Vaig agafar... Tenia dos amics. Mm. Un amic meu estava a la compte de Google. Vaig posar-li, em va donar el segon step de verification i li vaig dir que n'és el segon número, el de la meva mare. Clar, em conec a l'acabament. Mai et dono els números sencers.
Yeah.
Li vaig dir que tu que és el de la meva mare. Mm. I a l'altra banda tenia la meva mare al telèfon, amb l'altre mòbil.
Mama, quan t'arriba un missatge...
I me'l va dir... Vaig posar el número
i
em posava Find My Phone, posava que estava on estava jo, perquè clar, estava segurament encara al voltant el tio, i li vaig fer lock, i després directament de fer-li lock vaig fer erase. Mm-hmm. Vaig dir, mira, aunque recuperi el mòbil o no, que no ho crec, elimina totes les dades d'aquest mòbil.
Yeah.
Absolutament tot, borra-ho. Llavors, qüestions de seguretat de l'empresa, tot això, aquest mòbil està completament erased. I en aquell moment encara estava connectat.
Ja. Yeah. O sigui que...
Si no ho pots fer igualment, i llavors una vegada el tornen a obrir,
clar, aquest
es
és un
fa.
Problema, perquè si perds el mòbil o te'l deixes en algun lloc i no ho saps, tot i que el puguis recuperar més endavant, o li passa alguna cosa, però tu tens control sobre l'aparell, tranquil·lament arribes a casa teva i amb mecanismes alternatius, amb el número, òbviament, esborres tot el que vulguis fer. Però el problema quan te'l roben és que aquella necessitat d'esborrar les dades és, quan, com més, com, si més no, immediata. Sí. Quan m'abans, millor. Vale?
Bueno, si no, a la que el tornin a obrir, s'esborra.
Yeah.
L'han de connectar a un wifi o algun tipus d'internet, però s'esborra.
Yeah.
I, perquè, clar, l'han d'obrir per treure-li la meva compte, també, per vendre'l. Saps? Llavors, això ho vaig fer immediat. Mira, per si de cas, tu, mai se sap. I com que tinc quasi totes les meves passwords a 1Password, el que vaig fer és que el diumenge em vaig passar tot el meu punyetero dia canviant totes les punyeteres passwords que tinc. Perquè vaig tardar temps, eh? Que ja...
Perquè no et fiaves que el master per password si de 1Password estigués compromès.
No, el master password no, però clar, el passwords de Facebook, tot Gmail, tot això, jo les tinc totes guardades a 1Password. Per si de cas.
Però el teu password està protegit amb l'empremta dactilar?
Sí, però per si de cas el que vaig fer és que tot Facebook, Google, tot això té passwords noves ara.
Yeah.
Twitter, tot té passwords noves. O sigui que aunque
ho vas fer no com una mesura extra per
sí,
si, jo què sé.
Aunque no s'hagués, per si de cas no s'hagués desborrat tot d'aquell mòbil, s'intenten obrir Twitter a la que el Twitter o Gmail, a la que es posi al cloud, Google li diu, op, aquesta password ha canviat, i fa sign out. I com que la meva targeta també l'havia tret, ja està, o sigui, ja no tenen més per on anar, saps? Almenys així me n'asseguro.
Sí, jo sí tinc que recanviar tots els meus passwords. Sí. OnePassword tinc un problema.
Tot el diumenge.
Tot i que és veritat que no tots els que tinc són actius, però bueno, hi ha un conjunt que no és poc, perquè si tu el passes a repassar són bastantes comptes. Clar, localitzar-los al OnePassword és fàcil, però és que has d'entrar a cada una de les diferents aplicacions.
He fet una neteja de coses de mira, seguretat que
al·lucinaries. I, sí, i a mi, jo l'he feta el fet d'abandonar Gmail,
clar,
que era, diguéssim, el correu de referència de molts altres serveis, m'ha permès també fer neteja. I de fet, com ara el compte personal on tenia el Gmail, que era el compte personal, ara és un altre i és nou, localitzant el compte personal ja sé quins serveis realment estic fent servir dia a dia. Tampoc són tants, eh? Hi ha coses històriques que igual sí que hauria de revisar, eh? Però bueno, en aquests 6 mesos,
no sé. No, però amb això he netejat molt, ho he posat absolutament tot a 1Password, però a més, com es diu, una de les coses que jo havia començat a fer abans de tenir 1Password i que ara he eliminat de totes les meves comptes de Google, però pots tenir Google Chrome per comptes, és l'autofill de Google.
Ah, no, això és un terrífic. O utilitzar Facebook o Google per autenticar contra serveis tercers, això també és un perill.
Et va molt bé, però és que quan ho vaig pensar que poden anar directament a Google i se'ls hi autofill el punyetero PayPal.
Ja, sí, és un problema.
És un problema molt bestial.
L'autofill de qualsevol navegador hauria de ser quelcom que el tinguéssiu suprimit. Jo tinc, diguéssim, a l'addon de 1Password pel navegador.
Sí.
I en el mòbil, que no existeix, sé que és un cunyàs, però vaig a 1Password, copy, paste i ho enganxo.
Sí.
Vale? Perquè per entrar a 1Password necessito autenticar-me jo. Sí que és veritat que 1Password ha anat aprenent molt i ara l'aplicació, quan entres, la primera vegada que entres ja t'agafa el login i la segona vegada que entres t'agafa el password i això t'ho fa automàtic. O sigui, que és gent que, hòstia, li ha donat 3 voltes i 4 al cap per facilitar-te una mica la vida als que intentem ser una mica més.
Però això, i si us roben el mòbil, amb el Find My Phone i també, o teniu una còpia ara, teniu una còpia del vostre email, el número, perquè podeu fer una denúncia en el meu cas a Yoigo com als Mossos i no et donaran...
L'has feta?
Sí. No et donaran res de diners, però tal i com funciona, si ho fan bé els papers, és si fas la denúncia, aquest email no es pot registrar en lloc d'Europa. Llavors, clar, que el més probable és que envien aquest mòbil, vete a saber-t'ho, l'envien i el venen. Però almenys, mira, els hi toco més els collons, saps? Ja que m'han tocat els collons a mi, perquè total per el que valia el mòbil, els hi hagués donat els diners, porto un dia i mig fent un setting de tot una altra vegada. M'ha molestat més això que el que els diners del mòbil.
Sí, i bueno, exacte.
És que pels diners els hi hagués pagat, em deixessin el mòbil en pau.
Molt bé, doncs proposta Mosegui que ve derivada de l'experiència que també ens ha explicat en detall, perquè són molts consells, és una macroproposta feta de molts diferents consells. Sé que no passa, però quan passa tenim un problema. Per tant, val la pena que comenceu a pensar amb coses... D'entrada, si no teniu One Password, ho teniu superfotut per recuperar coses. Si teniu l'automatic fill dels navegadors,
sí,
o d'aquest tipus d'històries...
No, comença a eliminar-ho.
Tindreu un problema perquè, a més, cada cop és més complicat recuperar les contrasenyes dels serveis. Per, com abans enviaves un correu alternatiu i ja està. Però ara cada cop això és més difícil. Molt bé, Berta, doncs, i als oients, moltes gràcies per aquest programa especial Minuts Mosseguis. El següent Minuts Mosseguis ja el tenim fet, però aquest sortirà abans. I el que sortirà després és un Minuts Mosseguis amb en Toni Gimeno, on vam estar parlant de la navegació, de la història, de la instrumentació de la navegació en els avions.
Hosti.
Des de les fogueres fins al GPS.
Molt guai.
Doncs vinga, ens veiem aviat.
Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time. Like tears. Time.